Ho temia, però ha passat. M'ha regalat un llibre. Un llibre preciós amb una coberta il·lustrada i un títol suggerent. El malson de cada Sant Jordi. Perquè la pila que durant l'any m'ataca, aquesta diada es revolta contra si mateixa. Els títols que fa temps que esperen per ser llegits topen frontalment amb els nouvinguts i intenten fer-los caure al punt més baix de la muntanya. Si vull parar la guerra, tocarà llegir més.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Qui avisa no és traïdor. Passar un Sant Jordi a la Meca dels Amants del Fantàstic, la llibreria Gigamesh de Barcelona, era un assumpte pendent i aquest any ens disposem a fer-ho. L'Iker Mons i una servidora som al peu de la parada de signatures d'autors d'aquesta llibreria al carrer Sant Joan amb carrer Casp de Barcelona, on esperem poder recopilar declaracions interessants sobre les obres d'aquests autors. Ens deixarem portar per l'esperit de Sant Jordi, però intentarem no deixar-nos tot el sou aquesta tarda, tot i que tampoc no podem prometre, l'Iker menys que ningú. El programa que escoltareu serà un recull de tot el que visquem aquesta tarda, però us estalviarem les esperes. Esperem que el gaudiu tant com nosaltres. Comencem!
Quimèric, el programa de gènere fantàstic. Especial Quimèric.
I ho fem, com dèiem, des del carrer Sant Joan de Barcelona. És primera hora de la tarda i venim d'unes quantes pluges, oi, Iker?
Doncs sí, un parell de xàfecs que ens han arribat a tu des de Sabadell, a mi des de Barberà, i ostres, una sorpreseta, eh?
Jo crec que el núvol ens ha seguit fins aquí a Barcelona i ara veiem terres molls, però el cel amb aquesta pinta de...
Una bruma estranya.
Sí, no sé si aguantarà, esperem que
esperem
sí.
Que...
I veiem bastant d'ambient per ser aquesta hora de la tarda.
Tot i el temps.
I tot i aquest temps. Aquesta parada de Gigamesh vindria a ser la mida de tres parades més o menys de l'habitual.
Sí.
I tenim molts títols sobre la taula,
vinga,
molt atractius.
Sí.
I hem vist un parell de títols els que ens havien recomanat,
sí,
els nostres experts en el programa anterior. A veure, no sé, Iker, si vols que ens acostem a alguns dels curiosos que estan mirant la parada.
Sí,
a veure...
tant. Va. Ens apropem així de soslayo. Aquest home, perdona.
Hola.
Venim de la ràdio. Què estàs mirant? Quin llibre t'interessaria del Fantàstic?
Bueno, estava buscant un de ciència ficció,
sí,
que ja el portava bastant mirat a casa, eh? No és una cosa que estigués mirant. I estava mirant per Passeig de Gràcia i no l'he trobat i m'he vingut aquí.
Home,
i a primera parada, mira, aquí està el llibre.
Home, que no és una parada qualsevol, que és Gigamesh, eh?
Clar,
és...
la meca
ja sabia on anava, no?
I només vens amb un llibre, eh? Amb la intenció
de
comprar-ne
un. Era un molt concret, sí, sí.
I creus que només compraràs aquest o que acabaràs amb una bossa plena...
Bueno, no, vinc amb els nens, amb la família, i ja ens han comprat mangas i han comprat altres.
Ah, vaja, o sigui, ara és el teu capritxo
sí,
personal.
Sí, sí, jo vaig l'últim, sempre.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Anem a mirar aquella noia d'allà.
Vinga, una noia, va.
Hola, què tal?
Hola.
Quin llibre estàs mirant amb aquesta concentració?
Sí, no? Retro Gaming Tales.
Ah, mira, aquí teníem l'autor, no? També firmant, crec.
Sí, efectivament. Sí?
Ah, o sigui, per això l'estàs mirant.
Bueno, entre d'altres coses, sí.
Tens alguna intenció d'algun llibre previst de comprar aquesta tarda? O una mica el que surja? Estàs oberta a comprar una bossa d'aquestes de Comodio Gigamesh amb 15 llibres dintre?
Sí, del Gigamesh sempre acabo alguna cosa, cada any. I després vull el de l'Àngel Martín.
Uh-huh.
O sigui, bueno, una mica de tot.
Molt bé, molt bé.
I variant per friki, per no friki, així que, bueno.
Doncs moltes gràcies i que acabis de passar una
a
bona dia de Sant Jordi.
Que disfruteu.
A veure, aquí tenim
vinga,
algú
un altre,
mirant
un altre.
Aquí Calavera Lunar, eh?
Calavera Lunar. Hola.
Ei,
hola. Què t'interessa, Calavera Lunar?
Bé, conec l'autor, el que fa, però bueno, això és un treball de fa ja alguns anys, sí, però està força bé, és molt divertit.
Sí? Sí. El recomanes?
Bona tarda.
Bona tarda.
Què vas a jove? Ets un reportero dicharachero?
Jo soy un reportero dicharacherito, perquè
aún
soy joven. Exacte. Tu ens recomanaries algun llibre d'aquí,
sí,
a la paradeta?
Sí, et recomano un llibre, perquè jo sóc autor i he escrit un llibre que es diu L'àvia pirata. Pepe Palma, vine cap aquí. Que m'està xignant fa un rato, i com que els autors també ens alimentem, hem anat a dinar, i ara i hem passejat per aquí. Aquesta zona ens agrada molt, perquè hi ha tota la literatura de gènere fantàstic.
A veure, ja que et tenim aquí, explica'ns una mica, ven-nos el teu llibre.
Sí, bé, La vida pirata és un llibre per nens de partir de 10 anys, està publicant-se per Edicions del Pirata. És un llibre d'aventures sobre una àvia que és pirata.
Ja m'ho has venut, ja està, no, no digues més.
que per cert són de Sabadell.
Són de Sabadell, eh? Mira, és que sabadellencs està a la sopa, tu.
Impressionant, eh?
Crec que no ens has dit el teu nom.
El meu nom és Josep Carrasco.
Val, perquè és que si no, demanar un llibre sense saber qui és l'autor és una mica complicat, eh?
Sí, perquè busques per al títol, L'àvia pirata.
Val, val, perfecte. Josep Carrasco, L'àvia pirata, eh?
Josep Carrasco, escrit per Josep Carrasco, Assumpta Mercader, dibuixat per...
Pepe Palma.
T'has firmat molt, Pepe, o què?
Bueno, avui uns quants, sí, estem contents. Llàstima de la pluja, però teníem una bona... Bueno, portàvem un bon número de llibres assignats, ja.
Doncs res, que acaba de passar una bona diada.
Igualment, gràcies.
Doncs a veure si podem caçar alguns dels autors que estan a l'altra banda, signant, perquè estem aquí amb una de les tandes, quatre autors firmant. Tenim aquí el Jordi Pastor, que estava firmant el còmic de Transcripuscular de l'Emilio Bueso. Preguntar-te primer de tot com va sorgir l'oportunitat de convertir en còmic aquesta novel·la que a més té molt d'èxit i ha arrasat i té molts fans.
La meva idea inicial era la de convertir en còmic algun relat de terror de l'Emilio Bueso. I parlant amb un company meu, que també és autor de còmics, Enrique Corominas, em va dir, escolta, tu has llegit l'última novel·la de Bueso, que és de ciència-ficció. A mi la ciència-ficció també és un gènere que m'agrada molt. I vaig dir, ostres, no l'he llegit encara, però segur que hi ha material. I em va dir, no, t'ho dic perquè és impossible tan còmic. I a partir d'aquí va ser com...
Et vas picar.
Ostres, impossible, doncs, endavant.
I eres fan de l'Emilio Bueso, pel que dius?
M'agrada molt els seus llibres anteriors, sobretot els que estava enfocat al terror. M'agrada molt, però de ciència-ficció no m'havia llegit encara res d'ella.
Tenies aquesta motivació perquè et van dir que no es podia adaptar, però a més, com dèiem abans, és un llibre que ha tingut molt èxit. No sé si això és un pes, una pressió a l'hora de dir, ostres, he d'adaptar aquesta novel·la que tothom s'haurà imaginat, cadascú de la seva manera, no? Que cadascú s'haurà fet el seu món, o al contrari, és una motivació de dir, doncs vaig a fer aquí una altra obra sobre una obra que ja és bona i que ja té un reconeixement.
Per mi és una motivació. Des del moment que saps que trobaràs gent que estaran en desacord amb el concepte que tu has creat a nivell visual, pots crear tranquil·lament. I vull dir, des d'aquest punt de vista, jo ho tinc bastant assumit. Sé que n'hi haurà gent que no li agradarà. A part, tinc molts col·legues dibuixants que en el seu cap ja havien tingut la idea d'adaptar Transcrepuscular. I això va ser com un input molt bo a l'hora de demanar una sèrie d'il·lustracions, galeries d'il·lustracions que estan al final del còmic.
O sigui que ja vas col·laborar amb altres il·lustradors.
Bueno, vaig demanar una petita col·laboració, bueno, en el fons gran col·laboració, que és que donessin un dibuix a l'obra i a la part final hi ha una galeria d'il·lustracions.
I l'adaptació com ha sigut? Què ha sigut el més fàcil i què ha sigut el més difícil?
El més fàcil jo crec que ha sigut el que en principi és més difícil, que és com tota la part visual, perquè el color, per exemple, m'ha ajudat molt. El color ha sigut una eina fonamental en la creació d'aquest còmic. I el que més m'ha costat, potser la part d'adaptar el text. Vull dir, ha sigut realment bastant fidel a les paraules del Bueso, perquè és una persona que desenvolupa molt els personatges a partir dels diàlegs. I jo això sí que no ho he volgut tocar gaire, i potser ha sigut la part més complicada.
Però això et va bé, no?, que hi hagi molt de diàleg en un còmic?
Sí, no. A mi m'agrada, per exemple, les pàgines mudes. M'agrada molt. A nivell narratiu, crec que donen, no sé, donen un moment com de calma a la història. Pots desenvolupar algunes coses que potser amb diàleg no ho pots fer. I tenia una sèrie de pàgines mudes i quan el Bueso les va veure va dir, ostres, em deixes posar textos en veu en off del personatge, com si fos pensament dels personatges, i em va semblar meravellós. Una part que volia fer jo, que per mudes no hi ha, però vaig poder tenir la col·laboració del propi escriptor.
Clar, això...
escrivint un text que només es trobarà al còmic.
Ah, un valor afegit llavors,
sí,
eh?
Sí, exacte.
I creus que hi haurà un trasbàs entre els lectors de la novel·la cap al còmic o al revés, que hi hagi gent que entri aquesta obra pel teu còmic i després vagi a la novel·la?
Crec que m'he trobat més lectors de la novel·la que s'han interessat pel còmic. Jo espero que sí. Espero que quan surti el segon aquesta gent sigui més.
Això vol dir que estàs treballant, en el segon?
Ja l'he acabat.
Ja l'has acabat?
Ja està entregat. Està en procés de correcció. El Bueso se l'està llegint, segurament introduirà potser algun petit canvi, val? Perquè és una persona que és molt respectuosa amb el treball de l'autor de còmic. Ell sap molt bé què és la novel·la i què és el còmic. Per tant, deixa bastanta llibertat a l'autor.
Tenim el teu editor allà, no sé si el pots fer que s'acosti una mica.
Sí, diu Òscar Buenafuente.
Que, Òscar, com ha estat aquest procés d'apostar per convertir en còmic una novel·la? Bé, suposo que no ha de ser fàcil per un editor fer una aposta doncs, que pot sortir molt bé o pot sortir molt malament, no, realment?
A veure, el primer que va ser la confiança que tenia el Jordi en el seu propi treball i ens la va traslladar totalment a nosaltres. Llavors, de seguida vam creure que faria una bona feina i, bueno, això ha sigut.
I l'editorial, aquest Sant Jordi, teniu molts títols, teniu moltes propostes?
No tenim novetats, aquest Sant Jordi. Ha sigut un any, bueno, uns anys molt estranys, que hi ha hagut molts canvis a nivell editorial, i llavors realment ens ha agafat una mica amb coses a punt de sortir, però que realment de novetat de Sant Jordi no tenim res. Tenim una reedició de Snow Crash, que està ja calenta, ja la tenim de fet al magatzem, però no l'hem posat a la venda avui. I tenim un parell de còmics en marxa, a part de l'antisolar del Jordi. Mm-hmm. Un còmic també de ciència-ficció que es diu, bueno, en castellà es dirà Primer Cuchillo, que és un còmic que va publicar Image. I estem intentant forçar una mica la barra per arribar al Saló del Còmic.
Diuen que és novetat tot el que no s'ha presentat, el que no s'ha llegit, i venim de 2 anys sense Sant Jordi. O sigui que, en el fons, sí que teniu coses, no,
llavors,
per presentar.
Sí, sens dubte tenim moltes coses. Tenim, bueno, la col·lecció de còmics va créixer bastant amb tots aquests anys de pandèmia, i els últims 3 números van sortir en aquests anys, així que realment, com de Sant Jordi, són novetats. Seria el Transcrepuscular i els 2 Space Riders.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Després de parlar de còmic, ara parlem de videojocs, o més ben dit, d'un assaig relacionat amb videojocs, perquè tenim l'Eric Aostri, que és bioquímic i biòleg molecular, i és l'autor de La evolució paral·lela a la biologia aplicada en los videojuegos. Eric, ¿qué videojuegos te han inspirado, te han animado a escribir este ensayo?
Pues probablemente será Pokémon, que es muy conocido, ¿no?, por todos. Y recuerdo aquellas primeras partidas que yo era bastante pequeño en la Game Boy monocromo, y pues de aquellos gráficos vetustos y tal, y después mi carrera científica, pues todo ha convergido en hacer este libro.
O sea, ¿que estudiaste esto por Pokémon?
Un poco sí, quizás.
¿Sí, de verdad?
Sí, quizás sí.
¡Ostras!
Una pregunta muy importante. A ver, ¿Pokémon tiene base científica o no? ¿O no tiene ningún sentido?
Bueno, a ver, un poco de sentido tiene. Vale. Sí. No, a ver, tiene una base científica en tanto en cuanto de zoología, biología,
sí,
del entendimiento de los ecosistemas, ¿no? De un naturalismo, digamos, que es esa biología de la Ilustración, ¿no? Siglo XVIII, que era clasificar animales, plantas y ponerles nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene ese sentido de naturalismo y conservacionismo, ¿no? No tanto científico puro y duro de laboratorio, sino de una biología más del siglo XIX, XVIII, ¿no? De clasificar y poner nombre a animales y demás.
¿Qué videojuegos has analizado en tu ensayo?
Son unos 16, entonces son unos cuantos.
¿Con cuál te lo has pasado mejor?
Pero bueno, Pokémon ya que lo he citado, está también Assassin's Creed, está Bioshock, está Mass Effect. Todo tipo de, la verdad, pues todos los géneros he intentado, son
uno de cada género.
Sí, no tanto eso, como el libro está dividido en varias subdisciplinas: genética, astrología, etcétera, etcétera. Entonces, para explicar cada disciplina, sí, pues hay una selección de juegos. Por ejemplo, Mass Effect, pues para la astrobiología,
vale.
Pokémon para la zoología, Assassin's Creed para la genética, Metal Gear Solid también para la genética.
¿Y Bioshock?
Bioshock, fisiología, las células madre. En el juego hay unos, sí, plásmidos que llaman, que modifican con células madre y da poderes al personaje, y un poco de ahí pues explico las células madre, lo que son y cuánto hay de eso en el juego.
A grandes rasgos te drogas en el juego y tienes,
sí,
poderes.
Un poco, sí. Sí, básicamente es eso, sí.
¿Y a qué lector ibas dirigido? ¿Al lector que ya es jugador de videojuegos o al científico que no ha jugado a videojuegos y que para que vea que también pues puede encontrar ese lado lúdico a su profesión?
Bueno, o sea, por una parte es divulgativo y por otra ensayo. Entonces la parte divulgativa, cuanto más conozcas a los juegos, pues mejor, ¿no? Más porque puedes dar una segunda vuelta a ese juego, digamos, buscarle si te ha gustado el juego y además encuentras esos puntos de interés, pues doble interés, ¿no? Pero luego es puramente divulgativo a la vez, con lo que cualquier persona, a nada que, pues un Pokémon todo el mundo sabe que es, entonces a nada que tengas una ligera idea con los conceptos que se explican, creo que es para mucha gente.
Tú que has estado ya comprobando toda la evolución de videojuegos, ¿dirías que cada vez se fijan más en ser rigurosos a nivel científico o al contrario, hay un momento que dice, mira, da igual, ciencia ficción y aunque no esté, tenga una base científica, los jugadores ya harán un acto de fe?
Sí, es un proceso en realidad que está pasando en todas las artes, en la ciencia, o sea, en las películas, en los videojuegos, cada vez nos cuesta más, es decir, si imaginamos esas primeras películas espaciales, ¿no?, en las que los astronautas iban con una pecera en la cabeza,
sí,
ya nos ponen eso y no nos lo creemos, no funciona, te puede, sí, funcionar como comedia, pero no como ciencia ficción. Entonces es un proceso de que la sociedad cada vez sabe más de ciencia, ahora pues con la pandemia todos sabemos lo que es un virus, sí, inmunología, vacunas. Y de manera que las obras de ficción incorporan ese conocimiento, muchas veces consciente, otras inconsciente, de que pues cada vez sabemos más y por lo tanto también exigimos más a las obras. Ya pues como digo, la obra de los hermanos Méliès, del cohete a la luna, que hace un agujero en la luna, en aquel momento era muy fantasioso, pero no era necesariamente comedia, no era ciencia ficción de la época. Ahora la ciencia ficción es mucho más dura, ¿no? Es mucho, tiene mucho más conocimientos de genética, de informática, ¿no?, de bioinformática, y de manera que podemos decir que cada vez tienen un contenido más fuerte en ciencia, por así decirlo.
Pues muchas gracias, Eri, por atendernos. Que vaya muy bien.
A vosotros, muchas gracias.
Espacial Quimèric.
Seguim parlant de videojocs i ho fem amb l'Alfonso Martínez, l'autor de Retro Gaming Tales, que precisament de la seva tanda ha estat un dels que més ha firmat aquí a la taula de Gigamesh, Alfonso.
Sí, jo estic sorprès, no, n'hi ha hagut un èxit, eren tot familiars o amics o el que sigui, no? No, però fora de conya està molt bé, o sigui, m'ha sorprès el tema de que és el meu primer llibre, soc autor novel, la meva primera incursió a les firmes i amb aquesta història, i molt bé, la veritat és que estic molt content i força sorprès, sí, sí.
Nosaltres també estàvem sorpresos, sí, sí, eh? Dic, ostres, això és un furor, eh?
Sí, sí que ha passat aquí, no? No, ara estem veient també que n'hi ha, estem aquí resguardats del clima, el clima una miqueta complicat, però n'hi ha moltes persones també d'altres autors ara que tenen cues i n'hi ha molta gent, sí, sí.
Hi ha una cosa que m'ha sorprès fins i tot més, que venies preparat. La bosseta què?
La bosseta que portava jo.
La bosseta de plàstic que posaves,
ah, sí,
al llibre,
no,
què era això?
És un llibre de videojocs, sí, videojocs retro, i llavors al Japó n'hi ha molts videojocs que porten el obi, que és com si fos una fundeta, una cosa que es posa,
sí,
doncs, a la part, sí, al lateral del llibre, i és una tonteria dels videojocs, no? I també la targeta de registrament que portaven també, i he volgut fer una cosa similar, no? És una pequeña xurradeta extra que poso al llibre com una edició especial i tal, Signature Edition, i ha estat bé perquè les persones que venien aquí a la firma i tal, doncs suportaven extra, sí, sí.
Tu has fet relats de ficció sobre videojocs clàssics. Sempre has estat vinculat d'alguna manera als videojocs.
Sí.
Què és el que t'ha portat a fer el salt a la literatura? De dir, a part que un moment als videojocs vaig a fer literatura encara que estigui vinculada amb videojocs.
Sí, jo volia escriure un llibre, tothom igual ho tenim malament, no? A vegades ho hem pensat, hem d'escriure un llibre, alguna vegada m'he de posar, ja arribarà. No, i volia fer, o volia també escriure novel·la o ficció, però alhora m'agraden molt, com has dit, els videojocs. He estat molt vinculat també professionalment als videojocs retro, tenia una tenda de videojocs aquí al Triangulo Freak i demà, i a més volia fer una barreja de ficció i tocar els videojocs, i he fet, o he tractat de fer una cosa una miqueta original, no? Ja videojocs normalment són més, doncs, de història del videojoc, de Nintendo, de tal,
sí,
i de ficció no es fa tant, i més de ficció de videojocs clàssics, retro. I penso que, no sé, a veure si agrada i funciona bé, esperem que sí.
Quins videojocs abocarem llegint els teus relats?
Doncs, més que videojocs, surten videojocs, evidentment, però és una miqueta més el mundillo retro, no? Com tot el que és el col·leccionisme...
Aquesta subcultura, no?
Sí, exactament, no? Llavors, si persones que no estan relacionades amb el retrogaming, doncs trobaran components d'aventura, de ciència-ficció, n'hi ha a vegades, sí que es parla de videojocs en concret o de coses molt del retrogaming, però penso que és una miqueta... No és centrat en un videojoc en concret, sinó és una miqueta tot el que tu deies, no? La cultura del col·leccionisme, dels jocs antics, de la documentació, Japó, el retrohunting... És una miqueta de tot. Ja veureu que és una miqueta original, o jo penso que sí.
I quins gèneres utilitzes per explicar les teves històries?
He canviat una miqueta, he tractat de variar una miqueta en quant a extensió. N'hi ha relats que són molt llargs, n'hi ha un que és gairebé una novel·let, és gairebé la meitat del llibre. N'hi ha d'altres que són molt, molt curts. He jugat una miqueta amb l'extensió i també amb la manera de narrar. N'hi ha alguns que són en primera persona, n'hi ha d'altres que són... És molt variat el llibre.
I trobem ciència ficció, trobem terror o...
Sí, trobem ciència ficció i a vegades universos paral·lelos, n'hi ha una ucronia, com una... He ficat també coses que m'agraden a mi. Sí, sí, una miqueta El hombre en el castillo, del Philip K. Dick, sabeu que n'hi ha la sèrie.
Sí, tant.
Doncs n'hi ha un relat que a mi m'agrada molt, el Philip K. Dick, i n'hi ha un relat que està inspirat una miqueta en doncs, una ucronia, no? Que un what if, i si la indústria del videojoc, el seu desenvolupament hagués sigut diferent. Llavors tindríem una realitat completament diferent. Llavors...
What if si el primer videojoc a l'Space War fos murcià?
Això està bé, eh? Això m'agrada més, eh? Jo he fet...
Ostres!
What if si Sony no hagués guanyat una miqueta la batalla dels videojocs? Sabeu que la PlayStation, la PSX, la PlayStation la primera, va ser una cosa que va arrasar totalment la indústria. I què hubiera passat, no? What if si no Sony no hagués guanyat aquesta batalla?
What if si Sega no s'anés anat a la merda?
És que jo sóc molt de Sega, i a la portada està l'Akira Yuki, sóc molt, molt de Sega. M'agraden totes, eh? Però sabeu que a vegades...
Sí, quan... sempre tens una
sí, preferida. Sí, de petit o el que sigui, tenia la Mega Drive i tal. I he ficat una miqueta cap a Sega. Tot Sega bé, ja veureu, ja veureu. Sí, sí.
Vas dirigir clarament a un públic nostàlgic, però creus que també pot arribar a noves generacions que llegeixin aquests relats i els entri aquella nostàlgia, aquell de... Ai, anem a jugar al Super Mario.
Aquí estoy yo.
Potser. He tractat de que si ho llegeix una persona que no sap res de videojocs o de videojocs retro, també li agradi. Igual aquell relat que hem dit de Sega o de l'Ucronia és una miqueta més doncs, orientat a persones que... Però en general he tractat que sigui per tothom. Si saps de videojocs i de videojocs retro, millor, però si no també pots una miqueta disfrutar. Penso que sí. És com si fos una pel·lícula o com si fos una obra de ficció que sigui interessant per tothom.
Ah, és un bon regal de Sant Jordi, eh?
I tant, sí, sí, per tots els públics.
Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Alfonso.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
I ara estem aquí amb el Ricardo Montesinos, que és l'autor del Libro de todos los libros, que és guanyador del Premi Domingo Santos, i també has presentat avui Sabio Idiota, que és una barreja entre ciència-ficció hard i steampunk. Si et sembla, comencem amb el Libro de todos los libros, que hi apareix el guardià de la saviesa de la Gran Biblioteca de Kinsai i també Marco Polo. En quin moment s'ha tocat escriure aquesta història?
Bueno, realmente esta historia la creo que la tengo en la cabeza desde hace años. A mí la historia de Marco Polo me ha obsesionado desde hace muchos años. Es una historia fascinante y siempre me ha llamado la atención. Siempre he leído mucho sobre Marco Polo y entonces es una historia que se ha ido creando en mi cabeza a lo largo de años. Yo creo que... No te sabía decir en qué momento concreto se me ocurrió la idea. Creo que me ha acompañado durante mucho tiempo, hasta que al final he conseguido sacármela, ¿no? Arrancármela de dentro y conseguir plasmarla en papel. Realmente hace muchos años. No te sabía...
Però un personatge que està tan marcat per la llegenda com és en Marco Polo, és més fàcil o és més difícil de dibuixar? Vull dir, quina part podries dir doncs, que has agafat de la llegenda i quina part aportes tu com a autor?
Realmente ha sido más fácil de lo que puede parecer, porque aunque Marco Polo es muy conocido como viajero y como explorador, realmente él, en su libro, en el Libro de las Maravillas, explicó muy poco de lo que hizo en su viaje, ¿no? El libro de las maravillas es casi una guía de viajes, ¿no? Él explica las mercancías que... Es un libro que está escrito por un mercader. Él explica qué mercancías se pueden comprar en tal ciudad, qué peligros hay que evitar cuando se cruza por tal país, pero realmente de sus vivencias no explica apenas nada, ¿no? Entonces, yo siempre he sentido esa curiosidad, ¿no? Esa, un viaje de 20 años en la Edad Media, desde Venecia hasta China. O sea, tuvieron que pasar mil cosas increíbles, pero realmente no sabemos qué, ¿no? Entonces, siempre he querido imaginar, inventar, y realmente ha sido fácil. Ha sido fácil porque él, en el cuadro, dejó muchos espacios en blanco.
Y entonces, así podías cumplirlos, ¿eh?
Exactamente, y como escritor, pues ha sido muy fácil rellenarlos con un montón de aventuras y de historias.
Tu ets llicenciat en història. Tu sí. Diries que això t'ha marcat la teva manera d'escriure?
Totalmente, totalmente. Es algo que no me puedo despegar de ello. O sea, incluso cuando escribo ciencia ficción, que normalmente es algo que parece o debería parecer opuesto a la historia o que no tiene mucho que ver, siempre me marca mi forma de escribir, mi forma de ver el mundo, de entender la literatura. Es algo que no puedo disociar de mi forma de escribir ni mi forma de ser.
Sabio Idiota també veiem una mica d'això, no? Perquè hi ha context de revolució industrial, canvis de govern, revoltes i, a més, una aparició com més d'hora de l'habitual, no? De la informàtica.
Exactamente. En Sabio Idiota es un libro que está ambientado en un siglo XIX alternativo, uh-huh. En el cual hay una especie de revolución informática, ¿no? En el cual son unos ordenadores que no son ordenadores electrónicos como los nuestros, sino que son ordenadores mecánicos, ¿no? Con ruedas dentadas, que funcionan con máquinas de vapor. Y entonces es ciencia ficción porque habla sobre ciencia, sobre el impacto de la ciencia en la sociedad, sobre cómo la tecnología y una tecnología nueva es capaz de impactar sobre nuestra sociedad y nuestro mundo y cambiarlo, pero al mismo tiempo, pese a ser ciencia ficción, es historia, ¿no? Porque habla del siglo XIX, habla de la situación de los obreros en el siglo XIX, de lucha de clases, de cambios políticos, uh-huh. De cómo la sociedad va cambiando. En el fondo es una forma, está todo relacionado. Para mí está todo unido y no veo la forma de separarlo.
No sé si també volies crear com un univers alternatiu, un món propi, per parlar de problemes que ja estem vivint aquí, que ja estem veient, no, en la
claro,
nostra societat.
Es que yo la ciencia ficción no la entiendo desconectada del mundo actual ni de los problemas que tenemos ahora. O sea, para mí la ciencia ficción no es escapista, sino que es actual, es vigente y nos sirve como una metáfora de hablar de los problemas que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Y el siglo XIX, para mi gusto, es perfecto, ¿no? Porque en el siglo XIX hay una serie de movimientos y de sucesos que conectan mucho con la problemática actual nuestra que tenemos ahora, ¿no? Todo el tema de la contaminación, de la lucha de clases, del capitalismo sin control, todo eso ya está presente en el siglo XIX. Y a mí eso me interesa mucho y el siglo XIX me permite hablar de ello.
¿Y los avances tecnológicos siempre son positivos o no?
No creo que la ciencia sea ni positiva ni negativa per se, ¿no? Siempre depende del uso que se hace de ella y sobre todo del control que como sociedad ejerzamos nosotros sobre la ciencia y sobre la tecnología. Yo creo que la sociedad como conjunto, como colectivo, tiene que efectuar un control a través de instituciones políticas o a través de instituciones científicas sobre la tecnología, la investigación y la investigación. Claro, si ese control no existe, pues claro, al final la ciencia puede acabar revirtiendo hacia algo negativo para nosotros, ¿no?
Doncs moltes gràcies, Ricardo, per atendre'ns.
Muy bien, a vosotros muchas gracias por la entrevista.
Quimèric, el programa de gènere fantàstic.
Doncs aquí estem amb una nova tanda de signatures. Ja ha canviat tota la taula d'autors a Gigamés.
Ha tornat el sol.
Bé, però jo no donaria... No em jugaria res, perquè està el temps molt inestable.
La veritat és que sí.
Hem vist gent que se li cauen els punts de llibre al mòbil i altres coses a les basses que s'han creat. El que veiem que cada tanda d'autors hi ha algun autor que arrasa, no?, per sobre
sí,
dels
sí,
altres.
Sí, sí, aquí ja veiem una fila formada, de gent esperant.
Però una fila que portava una hora aquí esperant.
Sí, sí.
Que són els fans de Líria G. Parente i la Selene M. Pascual, que són dues autores que escriuen juntes, ja tenen diferents llibres junts, i avui presenten La fúria i el laberinto, que és una space opera, Alma y los siete monstruos, que és una història sobre la depressió en els joves,
sí,
i Rojo y Oro, que és una fantasia ambientada en la mitologia grega. Després parlarem amb elles, però jo crec que hauríem de parlar amb algú de les que...
Estan en fire, eh?
Està claríssim, i està clar que també tenen molts fans.
I tenen molts fans. Què et sembla si parlem amb un d'ells?
Vinga, va, una d'elles, no? Perquè
una d'elles, són majoritàriament dones.
Hi ha més dones com a, a veure. Matius.
Martina.
Martina, porteu una bona estona aquí fent cua. Explica'ns una mica què és el que destacaries d'aquestes dues autores que avui estan aquí signant i que aixequen moltes passions.
Bueno, a ver, a mi m'encanta llegir i la veritat no sé on vaig treure aquest llibre, però el vaig veure un dia a la llibreria i em va encantar, i he llegit com molts llibres d'aquestes autores i són molt, molt originals.
Què és el que més t'agrada del que elles fan?
Com es combinen les dues per crear un sol llibre i com junten les idees.
Dels que has llegit d'elles, quin és el que ens recomanaries? Quin t'agrada més?
Bueno, el primer d'una trilogia, La flor i la muerte, és molt xulo. És sobre, bueno, el futur... Viuen a Mart i no sé, és molt xulo, és d'aventures i ciència-ficció.
Perfecte, doncs et deixem tornar a la cua, que veiem sí, que perquè... si no et colaran, eh? Passa, passa. Vale. Preguntem per aquí també,
sí, tant,
no?
Preguntem.
Aquí.
Hola, què tal? Que tens moltes ganes de conèixer-les?
Bastant, sí.
Sí? Estàs nerviosa?
Bastant, sí, sí.
Què has llegit d'elles?
Doncs mira, la saga Olympus, Anna sin filtros i, bueno, de moment ja està, perquè m'estic començant ara la col·lecció.
Què és el que t'agrada més d'elles dues com a autores?
Buah, crec que són molt reivindicatives a nivell LGBT i també una miqueta polític, i crec que, bueno, és un missatge molt important, no?
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Doncs ens apartem aquí de la cua, ja són les últimes persones que queden pendents de firmar. I ara les agafem per banda, les autores, que ens expliquin, eh?
Ara tinc curiositat de conèixer aquestes dues meravelloses
sí,
autores.
Sí, jo també, perquè no les coneixia realment. Vaig estar documentant-me, vaig veure que escrivien coses molt diferents. Ara els hi preguntarem una mica què és el que
hi ha curiositat,
opinen.
Eh?
Sí, 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 la veritat és que sí. A ver, hemos estado hablando con vuestras lectoras, sobre todo, una cola espectacular para firmar. ¿Cómo os sentís en este San Jordi aquí en la parada de Gigamesh?
Pues muy bien, muy contentas. Ya había ganas de volver a San Jordi, hemos estado otros años. Este un poquito pasado por agua, pero aún así muy felices, porque además la gente aguantando sí. bajo la lluvia y todo eso es súper bonito.
Muy agradecidas, sobre sí. todo, porque al final... Pues en un día como hoy, a lo mejor lo que te apetece es quedarte en casa con un chocolatito, pero no, dices, me voy a la fila y voy a que me firmen.
Y a regalarle rosas a las autoras,
sí,
que es como que guay.
Todo,
yo veo aquí una bolsa bien cargada, ¿eh?
Sí, nos han dado flores, ya podemos hacernos un ramo. Es maravilloso, la verdad.
Estábamos mirando vuestro recorrido, ¿no?, de obras que tenéis conjuntas, que ya son muchísimas, y vemos, por ejemplo, los libros que firmáis hoy. Son géneros distintos, ¿no? Tres libros, tres géneros. ¿Os gusta jugar con los diferentes estilos, las diferentes normas y también despistar un poco al lector y que cada uno pueda encontrar su libro hecho a su medida?
Digamos que nos encanta al final el gran abanico de posibilidades que te ofrece la literatura, ¿no? Y yo creo que no tienes por qué cerrarte a nada, lo que importa es contar historias, y además nuestras historias lo que tienen en común es que siempre son muy emocionales, siempre nos centramos muchísimo en los personajes, en lo que viene a ser el aspecto más emocional, las relaciones entre esos personajes, y eso lo puedes hacer tanto en fantasía como en ciencia ficción, como en comedia romántica, en unas novelas más intimistas, o sea... Puedes hacer lo que sea alrededor de los personajes, que yo creo que también es lo que le da alma y vida a una novela, y es donde ponemos la mayor importancia, así que sí, nos gusta. No, le damos a todo tipo de géneros, menos terror, porque creo que nos asustamos hasta nosotras mismas.
Pero también es porque nosotras como lectoras pues también nos gusta leer de todo realmente, y ahora nos cogemos una novela de fantasía y mañana pues nos leemos el romance más cursi que te puedas echar a la cara, y nos encanta porque al final la literatura es todo lo que te puedas encontrar, y hay historias para todo el mundo, y hay historias para todo el mundo en todo tipo de géneros, que creo que también hay como este estereotipo de que a veces pues el romance tiene que ser de una determinada manera, y que si eres un hombre no te puede gustar el romance. ¿Por qué? Porque a nosotras nos encanta absolutamente todo, y hay historias de romance, pues eso, más cursis, menos cursis. Hay historias de romance que tienen misterio, que tienen fantasía, que tienen de todo. ¿Y por qué no vamos a mezclar?
De hecho, hace un momento estábamos hablando con vuestras fans, mayoritariamente chicas, y justo es una cosa que ha salido, que les gusta mucho el activismo con el colectivo.
Sí, bueno, es algo que llevamos haciendo varios años, pero no es por una cuestión tanto de querer hacer activismo como una cuestión de necesitar representar las historias que no tuvimos de jóvenes, ¿no? Porque al final la representación importa, el ver historias que hablen de ti, de cómo, o sea, que te hagan sentir válido y existente, también es necesario. Y además nos parece que no solo es necesario eso, sino es necesario que las historias que tienen representación, que tienen personajes diversos, no hablen exclusivamente del sufrimiento de ser diferente, ¿no? Del sufrimiento de ser LGBT, del sufrimiento de ser racializado, etcétera, ¿no? Digamos que tenemos derecho a protagonizar todo tipo de historias, tenemos derecho a ser los héroes, tenemos derecho a tener todo tipo de narrativas, y eso es algo que se ve en nuestras novelas, ¿no? Entonces, creo que la gente lo agradece porque pues al final siempre las narrativas como que se dirigen a la opresión y al el sufrimiento y recordar lo que se sufre siendo, por ejemplo, LGBT. Nosotras no, nosotras la gran mayoría de novelas pues es una historia de ciencia ficción, pues como si mañana Harry Potter fuera gay, que creo que es también un poco a lo que tendríamos que dirigirnos, ¿no? De hecho, que sea trans, que le fastidiaría más a la
exacto,
autora.
Exacto.
Que le fastidiaría más a la autora. Pero bueno, creo que es un poco eso, y creo que los lectores lo agradecen porque se ven protagonizando el tipo de historias que normalmente no protagonizarían, que normalmente llevan protagonizando el mismo tipo de personas normativas históricamente.
Al sí. final se trata de naturalizarlo, de normalizarlo, más bien.
Sí.
De decir existimos.
Esta mañana, de hecho, nos llegaba una lectora y nos decía, es que me encantan vuestros libros porque son personajes, pues, una chica que escribe fanfics y encima es bi, y ya está, lo que de que sea bi es como, pues no tiene tanta importancia, simplemente se cuenta una historia y aparte pues tiene su romance y ya está.
Lleváis ya una buena colección de libros escritos a cuatro manos. ¿Cómo surgió esta colaboración? Y si os habéis planteado escribir pues vuestras novelas aparte, ¿no? En solitario.
Pues surgió hace 10 años, justamente este año va a hacer 10 años que escribimos nuestra primera novela. Sí que fue un poco un juego. Yo había empezado una historia, había escrito un par de capítulos y la dejé apartada. Y ella me dijo, pero yo quiero seguir leyendo esta historia. Yo le dije claramente, si quieres seguir leyendo esta historia, escríbela tú.
Y efectivamente me lo tomé en serio. Entonces empecé a continuar yo la historia y bueno, pues esa historia, capítulo a capítulo, se convirtió en nuestra primera novela, Pétalos de Papel, hace 10 años, que la publicamos gratuitamente en internet. Y a partir de ahí se empezó a difundir en internet y las editoriales se fijaron en nosotras. Entonces ya esa colaboración continuó y ya van pues 17 libros publicados.
18 el mes que viene.
18 el mes que viene.
Y fue tan divertido que dijimos, pues vamos a seguir. Y la verdad es que no nos planteamos escribir por separado, porque es que es eso. Al final lo hemos convertido en un juego, en algo divertido, en pues un lenguaje casi entre nosotras, y vamos haciendo bromas internas. Es
hay
muy
veces
divertido.
Que no, la gente nos mira y dice, ¿qué están diciendo? Y claro, nadie se entiende porque estamos en nuestro universo propio y ya está.
Y a ver, este nuevo libro que llegará el mes que viene, ¿qué podemos esperar? ¿Qué género es? ¿Qué explicáis?
Pues es una comedia romántica que parte de la base de qué pasaría si existiera una aplicación que te junta con tu alma gemela. Hay un algoritmo, como podría ser el algoritmo de TikTok, que te lía con una persona en particular, dice, tienes un X% de compatibilidad con esta persona. ¿Te dejarías guiar por esa compatibilidad o no? ¿Y qué pasaría si la persona que te gusta en realidad no te sale recomendada? Ahí está un poco.
Seguramente sería lo más habitual, ¿no?
Y ahí estará el tema. ¿Qué vale más? ¿Que te guste en la vida real o el porcentaje que te da una aplicación de ligue diseñada supuestamente para encontrar a tu alma gemela? Y pues de esa respuesta, pues nuestra nueva novela, que sale el 16 de mayo, se llama Desde Soulcial con Amor.
Pues estaremos atentos.
Muchas gracias.
A vosotras.
¡Feliz San Jordi!
¡Feliz San Jordi!
Igualmente.
Especial Quimèric.
Després d'entrevistar tots aquests autors i autores de diferents estils, diferents temàtiques, i tenim la Maria Tena Tena avui aquí, que és el primer cop que venia a Sant Jordi, i avui venies amb dos llibres, Brujas de arena y Nos devoró la niebla.
Pues los dos salen con Insólita, que es una editorial de aquí, catalana. Entonces me... el año pasado salió Brujas, pero salió un poco más tarde y tampoco hubo Sant Jordi, claro. No. Y me dijeron de venir a este y pues muy, muy contenta, la verdad. Un poco nerviosa, pero contenta.
Vamos a hablar de los dos títulos. Primero, por Nos devoró la niebla. Nos habla de desapariciones y de cómo se viven. ¿Te has inspirado en hechos reales?
No realmente. Sí que es verdad que leí sobre el síndrome del superviviente y fue una cosa que me gustaba, a ver, no, pero me parecía interesante. Entonces dije, pues algo de este estilo, y se me juntó con la idea de un sitio donde desapareciese un poco gente, y se me ocurrió un poco la idea así de básicamente en torno al síndrome del superviviente. Entonces la protagonista es una chica que tiene una gemela, vive en un pueblo muy, muy, muy apartado de las montañas. Yo vivo en la sierra, así que es un poco inspirado ahí. Uh-huh. Y se va toda su clase, incluyendo a su hermana, de excursión, y ese autobús desaparece, nunca encuentran los niños, pero ella está convencida de que sigue en contacto con su hermana, en plan de que sigue sintiendo pensamientos de su hermana.
Claro.
Entonces, va de eso.
¿A quién no le ha pasado? Cuando escribiste la novela, ¿qué querías que sintiera el lector? ¿Querías que fuera una novela de terror, de duelo, de...?
Pues un poco mezcla, porque diría que sí que hay una parte de duelo muy importante, pero también como una parte de eso de culpa, ¿no? De, y si ella no está, ellos sí, ¿por qué no? Y no es justo, y es que a lo mejor mi hermana era mejor, y es que tengo que justificar que yo esté aquí y mi hermana no, yo y los demás niños, claro. Entonces es un poco mezcla, pero sí que la culpa tiene como un peso importante en la novela.
A veces en la novela juvenil se protege mucho al lector. ¿Tú crees que se pueden explicar historias pues crudas con, bueno, con sus claroscuros, pero sin entrar en eufemismos, digamos, sin tratar al lector como si fuera una florecilla que hay que proteger?
Claro, yo creo que hay que tener cuidado con el mensaje, sobre todo porque al final todavía pues son un público muy impresionable, y a veces, sobre todo los que vienen más de middle grade, más usan los libros como para leer, ¿no? Y por ejemplo, si normalizamos relaciones tóxicas, pues es fácil que tengan un referente negativo. Uh-huh. Pero yo creo que sí que se pueden tratar muchos temas, y de hecho muchas veces ellos los buscan, en plan de buscan ahí la cosa más angustiosa,
turbia,
o
¿no?,
más turbia a propósito, porque también es una edad en la que son muy curiosos y quieren ver hasta dónde y quieren ver tal. Entonces yo creo que sí que les puedes dar.
Pueden disfrutarla igual, ¿no?
Yo creo que sí, incluso más, en plan... Y si yo pienso lo que leía con 15 años, era como rollo...
Claro. ¿Prefieres haber leído tu libro en esa época?
Pues yo lo hubiese, sí, y leía cosas así muy, muy siniestras.
Y en Brujas de arena lo que recuperas son las historias de lo que son cazas de brujas. ¿Qué te llevó a recuperar este arquetipo?
Me gustaba muchísimo, me sigue gustando supongo, el pistolero, la saga del pistolero de Stephen King, y cómo mezclaba la parte de viejo oeste con la parte de magia. Uh-huh. Que es verdad que es un género que existe, no lo he inventado yo, por desgracia, pero que no es tan habitual a lo mejor. Entonces, muchas veces cuando escribimos un libro fantástico y de brujas vamos a como bosques y tal, y otro tipo, y aquí quería en plan de un mundo muy seco, muy desértico, muy... Yo, mi familia es de Extremadura, está inspirado mucho en Extremadura, claro, en agosto, y, pero con brujas, y con esa crueldad del... Yo creo que la crueldad del mundo hace que la gente de ese mundo también sea más cruel y más, pues, de caza de brujas, de... También creo que muchas veces las brujas a lo largo de la historia han sido las mujeres que tenían poder, uh-huh, y entonces es una forma de controlar que estas mujeres tengan poder, ¿no? En plan de se quitan del medio porque no nos conviene que sean poderosas. Uh-huh.
También planteas diferentes tipos, ¿no?, de bruja, así como también el rechazo, ¿no?, que provocan en la sociedad. ¿Lo sí. querías plantear también como una especie de fobia infundada, de decir, se ha crucificado, ¿no?, se ha atentado contra las brujas, pero en realidad no hay para tanto, ¿no?
Creo que sí, en plan de... Creo que eso ha estado ahí siempre. De hecho, las primeras acusadas de brujas eran mujeres que controlaban a lo mejor su propio cuerpo, que eran capaces de evitar quedarse embarazadas o provocar abortos, uh-huh, en plan que... Entonces, y al final eso daba miedo si tú no quieres que ciertas mujeres, que las mujeres tengan el control sobre ellas, sobre lo demás, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que está un poco en mi novela, de son mujeres poderosas, evidentemente a otro nivel, y no nos conviene que haya mujeres poderosas, así que vamos a eliminarlas, y son las culpables de todo.
¿Y en qué más estás trabajando ahora?
Pues estoy con una novela sobre chicos que viajan en sueños.
Ah,
un poco bien. Más middle grade, un poco para chicos más, un poco más jóvenes. Voy a ver cómo va todo. y también en una que tiene un poquito de romance, fantasía y romance, y con hay gárgolas, hay magos, hay tal, así.
Bien,
muy fantasía
bien.
Urbana.
Está bien. Pues muchas gracias y esperemos que hayas disfrutado del Sant Jordi.
Muchísimo y muchas gracias a vosotros.
Quimèric, amb Karen Madrid.
En aquesta tanda de signatures també hem tingut dos noms que jo diria que són els més bandarres del panorama fantàstic català.
Uala, el que ens ha dit, col·lega.
I ho saps, eh? Ho saps que,
no,
que sí.
Que això l'Enric, tio. Això l'Enric.
A veure, quin és més bandarra dels dos?
Ei, amb diferència, ja es veu. Qui té la barba més llarga? A veure. No m'ocupo de portar la droga, no? Altres coses seva, tio.
Com us podeu imaginar, són l'Enric Herce i el Sergi Geusset. El Sergi ja és un habitual del programa, no? Perquè està posat amb tots els fregats.
Sí.
L'Enric vam aconseguir embaucar-lo la temporada passada i ara feu un títol conjunt, no? Un llibre que inclou dues històries, que és Sismes i un bibliotecari de mar. A veure, els vostres estils són molt diferents, veniu de punts molt diferents. Com us han enganyat per juntar-vos? Quina era la premissa del projecte?
Bueno, va ser idea, crec, del Toni, un dels editors de Cronos, que va agafar una col·lecció que es deia Doble, em sembla, d'una editorial Pulp, i es va fer, crec que eren els anys 90 o així, que eren dos autors anglosaxons, i al mateix llibre hi havia dues històries, una a cada banda amb dues portades. I ell volia traslladar això a la Cificat. I van decidir buscar dos autors catalans per fer una idea similar. I bueno, la van triar amb aquest senyor, amb el Sergi Josep.
I ens podeu veure...
I com no quedava ningú més, em van agafar a mi també, però vaja. I tenen un toc pal, però adaptat al segle XXI, que clar, canvia molt la història.
En el meu cas és horror extrem, per entendre'ns, i bueno, jo sí que el puc dir que està dintre del pal, no? No té la concepció dels anys 70 del pal, però bueno, també hi ha elements de violència i n'hi ha moltes coses lovecraftianes, perquè... sempre acabes tornant a Lovecraft, no? I penso que la gràcia és tindre amb un dos per un dos coses tan diferents, no? Un estil tan marcat com és el de l'Enric, amb tanta sobrietat i tan ben fet, i després, si encara et queden ganes, doncs, pues, bueno, mira, trius una mica amb el que faig jo.
Ja. O sigui, recomanes que comencem el llibre per la part de l'Enric,
totes,
eh?
De totes,
vale,
de
vale.
totes.
Veus com el que sap parles, eh? Vull dir... Heu de començar pel seu.
A veure, Sismes, quin és el punt de partida de Sismes?
Sismes és, a veure, és una dona trans que intenta sobreviure amb la política comarcal i de províncies. I
com el punt de partida ja és potent,
com
eh?
Com se n'en surt amb això? Pues, agafant cullerada com tothom, no? Com el 3% famós que tenim aquí. A partir d'aquí, pues, li poses una mica de monstres, li poses una plataforma gasística com la que vam tindre aquí baix a Tarragona, que produeix problemes, i uns quants monstres, i bueno, tot aquest batibuit acaba sent Sismes, que és per tremolar una mica.
En els teus últims relats i la teva última novel·la fas molts experiments amb el llenguatge, aquí també els veurem? Segueixes amb aquesta línia d'experiment? De...
Si et refereixes a zoom i als monoculars, no té res a veure. Allí era molt més bizarro, però era també jugava molt amb l'humor, i això pretén ser una història molt més seriosa. Els meus editors, que són molt macos, diuen que és molt poètica, és la poètica del terror. No sé si arribo fins aquí, però bueno, sí que és una història dura i és una cosa completament fosca, vull dir, és molt diferent a l'altra, a lo que he fet. De fet, no m'agrada repetir-me gaire i sempre vaig mirant de canviar o de navegar per aigües diferents, llavors és un altre punt.
Els lectors ens tens completament desorientats.
Per això no compren els llibres, que té el problema.
No, home, no, això tampoc, eh? Però vull dir que, clar, dius, quin Sergi ens trobarem avui, no?
Sí, no, a veure, sempre diem, l'important és primer divertir-te a tu mateix. Jo no és que no tingui en compte els meus lectors, però bueno, sempre intento donar alguna cosa diferent per no repetir-me, no? I continuar amb l'engrescament d'anar escrivint.
I Enric, un bibliotecari a Mart, de què va? A part d'un bibliotecari
doncs,
a Mart.
És un bibliotecari que viu a Mart amb un bula, que és una mena de sauri que li fa com d'animal domèstic. I bueno, no es pot explicar gaire coseta, la veritat, perquè en seguida ja entraiem dins del terreny ja fiscós dels spoilers, però sí que és veritat que té una cuirassa, un apartat extern pulp, hi ha viu robots gegants, hi ha ninjas, hi ha assassins fonamentalistes adolescents, però al mateix temps...
La cara de l'Iker és poema ara mateix.
Hi ha els elements una mica que caracteritzen la meva literatura, que són personatges allò en fons, que el pulp normalment es caracteritzava per personatges més superficials.
Sí.
Aquí no, aquí trobem personatges, no diré profuns, però amb diverses capes, i també hi ha crítica social i molt de contingut polític. De fet, m'ha de definir-ho com una utopia republicana, sense entrar en detalls, perquè hi ha tota una trama relacionada amb la mort del monarca de Mart i la seva successió. I bueno, ja cada facció política es posiciona d'una manera diferent i el nostre bibliotecari d'una manera o altra es veu involucrat en la successió d'aquest monarca que mor.
És curiós que sent bibliotecari, no?, el teu protagonista també sigui bibliotecari.
Sí, és una coincidència.
Oh, no sé per què serà, és raríssim.
No, no, tot semblant-se amb la realitat és pura coincidència. Sí, perquè els meus companys de feina estan tots allò llegint-se-li, buscant similitud.
Soc jo, o ets tu?
Clar, sí, i les troben, però bé, suposo que és inevitable, no? Mm-hmm. Sempre fas servir el que tens a prop i el que coneixes.
Mm-hmm. I el vostre llibre suposa l'inici d'una nova col·lecció de Cronos, que és Gazzara. Com us fa sentir això? O sigui, el primer llibre de tota una col·lecció.
Com pioners, totalment.
Espero que ho segueixin després, no?
Sí, a veure, ells ho han dit, que la intenció és que aquesta col·lecció tiri endavant i que cada cop que facin un nou llibre siguin autors diferents, autors, autores. Llavors...
També de dos en dos, eh?
Sí, de dos en dos. Llavors, a veure, jo penso que els dos, tant Enric com jo, estem molt orgullosos. Cronos fins ara només havia fet traduccions i som els dos primers autors, diguem, del país que ens publiquen. Llavors, hi ha una responsabilitat, però bueno, com també tenim ja un tarannà una mica cachondo, ens prenem aquesta responsabilitat amb... Pues així, una miqueta d'això, perquè no sigui tan dur, no?
A més, els dos veníeu d'editorials diferents, per tant, això és com un altre inici, no? Un altre projecte diferent, no?
És maco perquè estem en un moment, ho sabem tots, en què no paren de sortir editorials independents noves en català, ni en altres que ja s'han consolidat, que acaben de fer l'aniversari dels 10 anys, i poder anar posant el teu granet, jo penso, amb un i un altre, és molt interessant, no? Poder estar amb diferents editors a l'hora.
Molt bé, doncs molta sort amb la promoció del vostre llibre i d'aquesta col·lecció, que us segueixin molts autors. Que vagi
gràcies.
Bé. Adéu. Estem en aquesta recta final de la Diada de Sant Jordi i estem amb dos il·lustradors, concretament el Marcos Martín i la Montse Vicente, que avui han presentat dos llibres aquí, han signat dos llibres concretament, de Private Eye i Barrera. Bueno, com estàs aquesta experiència? Perquè vosaltres, això de firmar, sembla un procés molt més lent que els autors que firmen llibres, no?
I tant, sí, els autors que firmen llibres ho tenen fàcil. Nosaltres, signatura i dibuix.
És que dibuixem, doncs és una miqueta més elaborat, però bueno, és divertit.
I els dos còmics els vau publicar primerament a un portal digital que vau crear juntament amb Brian K. Vaughan, no? Per què la necessitat de crear un portal digital per publicar còmics al digital?
Bueno, és una mica llarg, però a veure, bàsicament va arribar un moment en què es vam plantejar la necessitat de buscar un sistema de distribució alternatiu, perquè el món del còmic, bueno, és una mica complicat també com està muntat tot el model, i nosaltres encara que treballàvem bàsicament pel mercat americà, doncs bueno, hi ha també problemes d'aquest tipus, i jo volia buscar una manera diferent de portar el còmic a més gent i d'una manera més econòmica. Llavors se'ns va ocórrer a muntar aquesta plataforma digital, que és una pàgina web. Bàsicament nosaltres posem els nostres còmics i te'ls pots descarregar pel preu que tu vulguis, inclòs zero. O sigui, te'ls pots descarregar gratis si vols. Pots fer una ullada... i després, si t'agrada, doncs pots tornar i pagar, o pots, si tens confiança en nosaltres que serà un bon producte, doncs pots directament pagar i després mirar-ho. O sigui, està fet perquè sigui molt fàcil i sobretot que arribi a tothom, vull dir, a tot el món, perquè pot descarregar, tenim descàrregues de pràcticament tots els països del món. I això és una cosa que, clar, és molt difícil de fer de manera tradicional.
I també obrir les portes a gent que potser habitualment no compra còmic, no? El fet de que també te'l puguis descarregar de manera gratuïta, pots una mica picar la curiositat i baixar-te'l, i després, si vols, el compres, i si no, no. però ens semblava també una manera també com més democràtica, no? Molts dels còmics digitals que es venen pràcticament tenen el mateix preu que la botiga, quan en realitat no hi ha distribució, ni hi ha impremta, ni hi ha res pel mig, no? Llavors també volíem abaratir aquest preu i fer-lo, de fet, això, posar-lo al preu que tu vulguis. I estableixes una nova relació amb el lector. És una mica, ho fem si tu ens ajudes, no? I és una manera molt més directa.
Parlem d'una d'aquestes primeres publicacions que vau fer, que precisament és de Private Eye, que va ser guardonat amb el Premi Eisner a millor còmic digital. La història situa l'acció en un futur on el núvol de dades, bàsicament l'internet, la nostra empremta digital, està disponible per tothom, és a dir, no hi ha ningú anònim. Us vau inspirar en les cookies que acceptem sense llegir-ne les condicions?
Bueno, la idea original és del Brian, que és el guionista, i jo crec que a ell li passa una mica com a mi, que som una... El món digital ens tirava una mica enrere. I llavors ell va partir de la seva por, precisament, però bueno, t'estic parlant del 2011, que va ser quan vam començar a parlar d'aquesta història. I o sigui, encara faltava per passar tot el tema de l'Snowden, encara no havia passat tot això, però ja es veia venir que alguna cosa d'aquestes acabaria passant, perquè realment tota la nostra privacitat la deixem enrere al moment que entrem al món d'internet.
El que sí que crec que és una cosa que planteja que és molt interessant és el valor de l'individu en funció de l'exposició que tens. Ah. I ara, avui en dia, tot es valora, diguem, no? El teu valor individual és en funció de la quantitat de likes o de gent que et veu o et mira, i aquesta nova societat és al revés, no? El teu màxim valor és la teva privacitat, per això tothom porta màscares, tothom va pel carrer protegit per no exposar el seu veritable jo, no? I llavors el jo de veritat queda reservat a casa, no?
Arran del premi, calia fer un salt al paper?
Bueno, no va tenir a veure amb el premi. El salt al paper va ser una qüestió merament de que ens ho havien proposat molts cops i havien dit que no, i finalment va ser una mica... ho vam fer a canvi de que ens deixessin fer una història del Walking Dead a la nostra plataforma, perquè l'editorial que ens ho va treure als Estats Units és l'editorial del Kirkman, del Walking Dead, i llavors ell ho volia treure i li vam dir, bueno, fem un tracte, si ens deixes fer una història només digital a la nostra pàgina web dels Walking Dead, doncs et donem els drets per publicar el Private Eye.
És una mica com un joc, vull dir que l'aposta va ser una mica com un joc i ell va dir, doncs vinga, fem-ho, no?
Estem a parlar del segon còmic de la tarda, no? Barrera, que es va publicar l'any 2015. És una doble història en paral·lel, no? De Lidi a Texas i de l'Oscar a Honduras. Il·lustra una història molt crua i realista sobre què és la immigració als Estats Units. Però la veritable història no comença fins a una abducció alienígena. Volíeu narrar que tothom pot arribar a trobar-se en una situació de voler fugir d'un joc o d'uns captors sense importar la seva nacionalitat planetària?
Sí, anava, jo crec que el guionista tenia totalment aquesta... Us ho has encertat al 100%. És una història que va sobre la comunicació, és a dir, també com busquem vincles, no?, amb les persones que no ens entenem o no, o les veiem com a hostils. El fet de que la Lidi sigui de Texas i a l'Oscar d'Honduras hi ha aquesta hostilitat mútua, no?, de desconeixement, sobretot dels americans cap a la immigració, no? Però és el desconeixement de l'altre. Però en el moment en què tenen un ànim comú, no?, en aquesta abducció màgica, tots dos han de buscar la manera d'entendre's, o sigui, és a dir, han de buscar la manera de comunicar-se i tenen un nou element amb qui no, que no coneixen i que també de qui desconfien i que veuen com, no?, com un element hostil.
És una història també sobre el llenguatge, no?, perquè cadascú fa servir el seu idioma, l'espanyol un i l'anglès l'altre, i després hi ha un tercer idioma, que és l'alienígena, i llavors... I el que vam fer, vam decidir no traduir cap. Cadascú parla en el seu idioma, els alienígenes també. Clar, hi ha gent que va protestar molt perquè es va trobar que hi havia una part del còmic que no l'entenia.
No entenien, clar.
Els americans especialment els hi costava més el tal.
Clar, estan més acostumats a entendre, o no?
Clar, allò va ser un xoc, però què ha passat? Us heu oblidat? De tal i qual, dic, no, és que l'experiència... I de fet els dèiem, és encara millor... Si no el parleu, part de l'experiència del còmic és aquesta.
Esforçar-se, no? Esforçar-se a entendre què està dient l'altre, no?
Doncs moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Especial Quimèric.
Doncs fins aquí aquest especial Sant Jordi des de la parada de firmes de Gigameix. Hem passat una tarda bonica, oi?
Molt bona tarda.
Acabem ara ha sortit el sol, eh?
Acabem amb sol.
Després de la pedra, la pluja...
Els jams, de tot.
De tot, però mira...
Friquis, sobretot friquis, molts friquis.
Però això dels friquis ha estat bé.
Sí.
Jo crec
no
que sí.
No sé per què, però... Com hem acabat amb bon sabor de boca.
Una tarda intensa, ha valgut la pena... I res, nosaltres tornem la setmana que ve amb l'entrevista al Mario Conca Sandoval, l'autor de Lux, i també amb la crònica de la Fira Sakura Matsuri del Japó que es fa a Fira Sabadell. No us ho perdeu, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Quimèric, amb Karen Madrid.